Junts. El que sí que és segur és que aquest bloc que intenta ara Gabriel Rufián a tot l'Estat sí que votarà sí. Això li resta capacitat de negociació sí. a l'hora d'imposar els seus. És de manual de polític. I una última cosa, la més important. Arribarà un dia en què hi hauran aquestes eleccions espanyoles i si res ho canvia, ara actualment hi hauran dues paperetes. La papereta d'Esquerra Republicana i la papereta de Comuns, Sumar, aquest conglomerat. Què farà Gabriel Rufián? A quina de les dues paperetes estarà? I és més, què farà Esquerra Republicana sabent si, que això pot acabar passant? Què farà amb el seu actual portaveu al Congrés?
Ignacio.
Sí, doncs, primer, respecte de l'entrevista del senyor Albert, en el fons el que és una sinècdoque de la pròpia Esquerra Republicana. I ho dic fins i tot amb certa llàstima, perquè Esquerra Republicana, d'un temps cap a l'actualitat, diria des del final del president Aragonès fins a l'actualitat, sembla que no deixa de teixir discursos que no van enlloc. Les categories no se'ls aguanten. I quan has preguntat al senyor Albert, per exemple, respecte al vel integral, en el moment que se li introduïen un parell de repreguntes, sembla que no hi havia sostent ideològic, intel·lectual, polític, fins i tot diria, de la posició d'Esquerra Republicana. I li passa una mica el mateix a Gabriel Rufián. Gabriel Rufián és força expert en introduir idees que semblen refrescants, semblen noves, semblen arriscades, semblen valentes, però després, en el moment de teixir el contingut d'aquesta idea, no se li aguanta. Per exemple, al senyor Rufián li han preguntat més d'un cop si entenem que això ha de ser un gran conglomerat d'esquerres, però com? Quina és la forma que ha d'adoptar? No es vol mullar i diu que no fa falta perquè l'important és el contingut. Després, anem al contingut. El gran contingut del gran conglomerat Salvador del Front d'Unitat Popular és antifeixisme. Lo que sea que quiera significar eso, no? Però és antifeixisme. I respecte a això, jo crec que hi ha un missatge polític que és fins i tot més ampli, que és interessant. Si el gran enemic, perquè en el fons ara mateix tenim dins de l'esquerra ampla, incloc el PSOE aquí, si el gran missatge és hi ha un perill que assaltin les institucions ultradreta i per altra banda hi ha una crisi d'habitatge, si el gran perill, el gran apel·latiu de l'esquerra ha de ser compta amb l'ultradreta, en el precís moment que apareix un element distorsionador, refrescant, diria fins i tot, on parla, d'acord, prenem-nos el feixisme, no? Seriosament, fem un front comú i tots els partits d'esquerra decideixen no participar-hi, el missatge és, doncs potser no és tan perill l'ultradreta, o potser no és tan ultra l'ultradreta. I això, jo crec que Gabriel Rufián ho fa, per suposat, amb tacticisme i amb picardia, però jo crec que hi ha honestedat, fins i tot en la proposta política de Gabriel Rufián, però aquesta honestedat desfondarà un argumentari molt important de l'esquerra a les següents eleccions o a les següents comteses electorals.
Marta.
Sí, per afegir moltes de les coses que s'han dit que estic d'acord. És a dir, Gabriel Rufián és, jo diria, l'únic líder polític de l'esquerra que pot competir en l'àmbit de les xarxes socials i de la nova comunicació política amb Santiago Abascal i amb l'ultradreta. És un home, diguem-ne, molt conegut, hàbil en les xarxes.
Connecta
bé. De fet, crec que en l'últim sis, ho dic de memòria, era
El polític més ben valorat.
Això no s'aconsegueix d'avui per demà i per tant, s'ha de tenir en compte. Ell ho sap i jo tinc la sensació que el plantejament que fa, que sí que és honest, perquè és veritat que la llei electoral espanyola, en la mesura que tu vas fragmentat, penalitza, que tots els nostres oients sàpiguen que la llei electoral espanyola es fa perquè l'OCDE tregui majoria absoluta. I això em sembla que...
Ja no parlem del Senat.
Bueno, sí, del Senat que parlem ja ens posaríem tots a plorar, però em refereixo que la llei electoral funciona com funciona i, per tant, el senyor Rufián, que això ho sap, diu, home, doncs anem a intentar aturar el que previsiblement vindrà. Aquí també, deixeu-m'ho dir així una mica informalment, Pedro Sánchez té una flor al cul perquè tothom li ha comprat el relat de que com que ve el llop no fem res i evitem que vingui. No, llavors, jo diria que ell és hàbil en aquest escenari. Tinc la sensació que això, jo diria, que no acabarà en massa res concret, però sí que farà que ell, des d'un punt de vista del seu lideratge, tant internament dins Esquerra Republicana com des d'un punt de vista de lideratge polític, li vagi millor. Ara, Jofre, jo crec que el senyor Rufián estarà a la papereta d'Esquerra Republicana i tothom tindrà clar que se'l vota amb ell perquè es vota Esquerra Republicana, em sembla, eh? Potser m'equivoco, eh? D'entrada, crec que aquest dubte quedarà esveït ràpid.
Joan, per tancar.
Sí, jo crec que el que ha fet Rufián és posar en evidència les misèries d'una part de l'esquerra espanyola, és a dir, la incapacitat de posar-se d'acord en situacions extremes i límit. El que hem pogut veure a Extremadura, el que hem pogut veure a Aragó, que Izquierda Unida, Sumar, Podemos... I tot i que no són el mateix, estarem d'acord, que Sumar i Podemos no és exactament el mateix, ni no. Diuen el mateix ni fan el mateix, però, home, hi ha un espai comú. Aquesta misèria política de no posar-se d'acord, perdre vots, perquè la llei electoral espanyola, com deia la Marta, doncs penalitza aquesta fragmentació, això és la misèria política de l'esquerra espanyola, d'aquesta incapacitat. Això és una operació de màrqueting que li anirà bé a Rufián? I estic convençut que sí, anirà a Rufián i a Esquerra, ho tinc claríssim. I després, deia el Jofre, que m'ha fet gràcia, no? Diu, això treu capacitat de negociació a l'hora de Zapatero, perquè ja està clar que... Ai, Zapatero.
No, Sánchez.
Sánchez, que ja votarem Sánchez. Però no, que soc gran jo allà, dius, però quina és l'alternativa? Com has d'anar a qüestionar que no votarà Sánchez si es donen les condicions? Quina és l'alternativa? El senyor Feijó. Això ho fa Junts, estem d'acord. Junts sí que pot especular entre Feijó i Vox, però Esquerra no ho podrà fer mai, això. Ni l'Esquerra Republicana ni cap Esquerra. Hi ha una cosa que ni el seu propi electorat ho admetria. És que aquest ja és un terreny vedat. I, per tant, aquesta és una dificultat afegida, estem d'acord? A l'hora de negociar una hipotètica...
No, sí,
una
no, hipotètica dic, no dic que estigui bé o malament, dic que resta capacitat
resta
negociadora.
Capacitat, però és que no hi ha alternativa. Ja, és a dir, és impepinable. I jo crec que Junts ha anat jugant a la puta i la Ramoneta amb el tema de Feijó i Vox, i pot escaldar-se algun dia amb això, alerta.
Són les 9 i 6. Ara volem parlar amb una de les cares més crues de la crisi de l'habitatge que viu Catalunya. És el cas d'un matrimoni que viu en un cotxe a Sabadell. Tot i treballar, no es poden permetre el cost de llogar un pis. I els ha anat a veure la Lara García. Lara, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard. Fa 89 nits que en José Antonio Roncales i la Núria Márquez dormen en un cotxe. Viuen sota terra. És on som ara mateix. És un pàrquing que està just a sota del bloc de pisos on vivien ells abans, que va ser casa seva durant 16 anys. José Antonio, Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com heu arribat a aquesta situació?
Bueno, aquesta situació s'arriba a través d'un desnonament ràpid perquè el nano arriba a la major d'edat i l'informe de vulnerabilitat no serveix de res perquè ja no hi ha una criatura, diguéssim, a càrrec. El gran tenedor agafa el desnonament després d'un any d'impagament i es presenta a la comitiva judicial i des de fa un any sortim, ens trobem amb les maletes fora de casa. Vivim 8 mesos amb una alternativa familiar. Ens acullen durant 8 mesos, aquests 8 mesos s'acaben i ara, des del 30 de novembre, residim permanentment al cotxe, vull dir, dia i nit, en aquestes circumstàncies.
Veu estar aquests dies vivint amb uns familiars i això us ha perjudicat de cara a l'administració perquè consideren que tenia un sostre, que el veu deixar i ara us està costant més que us donin una alternativa.
Correcte, això va ser un impediment, el fet de tenir família ha sigut un impediment per demanar una ajuda, una emergència habitacional, el fet de tenir uns ingressos és un altre impediment, encara que sigui un sol ingrés a nivell familiar de tres persones.
Perquè, José Antonio, perdona, quan és l'ingrés? És a dir, el teu sou?
Aproximadament 1.400 euros.
1.400 euros i no podeu viure en un pis?
No. Les circumstàncies ja per agafar qualsevol lloguer, 2 mesos de fiança, més el mes en curs, més alguna immobiliària que et demana el seguro d'impagament, fa que una persona que no disposi d'uns 3.000 euros estalviats no pugui accedir a aquesta situació. I el meu compte és un compte que viu el dia. Vull dir, jo, si hi ha 50 euros, són 50 euros del dia. Ja. No tinc,
o sigui, tu, José Antonio, si dormiu en un pàrquing, sí. Soterrani,
sí,
amb el cotxe, quantes nits porteu així?
89 nits.
89 nits. Sí. I tu et despertes al matí, et vesteixes i vas a treballar.
Bueno, jo ara he canviat perquè abans era despertar-me jo i anar a treballar, i ara em desperto jo, desperto la meva senyora, començo a les 4 del matí, dia sí, dia no, i acabo entre les 19 i les 20 hores. I haig de deixar la meva senyora en un polígon, al cotxe dormint, i jo posant-me a treballar. Això és el dia sí i el dia no d'un treballador de seguretat. Vull dir, no, res més.
Aquí sota el pàrquing, al costat del cotxe, i teniu tots els mobles de casa vostra. Aquí teniu tota la vostra vida.
Tota la nostra vida.
17 anys. 17 anys de mobles, de records, de... Bueno, 17 anys, que és material i que moltes coses han desaparegut i que el dia d'avui ho canviava tot per dues habitacions i un menjador. Vull dir, això ho canviava. Vull dir, ho feia una fira i ho regalava, si fos falta.
I el vostre fill on és ara mateix?
El nostre fill està temporalment a casa d'una germana i bueno, ha estat a casa de la nòvia amb els seus pares, que vam tenir que parlar també amb unes persones desconegudes perquè poguessin allotjar el meu fill de manera temporal. Ho han fet molt bé i bueno, i per circumstàncies i sobretot per estar més prop del seu pare, dels seus pares, vaja, pues s'ha vingut cap aquí a casa de sa germana i bueno, esperem retrobar-nos tots tres. Vull dir, esperem que se li acabi l'obsessió que té ara de treballar i d'intentar aconseguir diners, que no deixi els estudis, i esperem que aquesta situació puguem revertir-la el més properament, el més aviat possible, per almenys tornar a dinar o a sopar junts a casa.
Us havíeu imaginat mai acabar amb aquesta situació?
Mai, mai. És que això no t'ho imagines. No. I el meu fill va dir una cosa. És que no és qüestió de que facis les coses mal o mal. No, és sort. O sigui, no, mai. No m'hi sento. Jo no.
Nosaltres hem passat d'una contractació, de tenir un nostre contracte de 15 anys, a tenir una situació que ningú responia perquè el contracte ja s'havia acabat i la gent no, legalment no se sabia què fer, a ser ocupes, a ser una ocupació, i d'aquesta ocupació a viure en una... Bueno, no sé si l'expressió és correcta, marginalitat total. Vull de viure sort amb un cotxe. Jo no vull ni imaginar-me, si no hagués tingut cotxe, el que hagués pogut viure.
Perquè l'Ajuntament què us diu quan expliqueu la vostra situació?
L'Ajuntament, quan expliquem la nostra situació, és que ells no tenen cap alternativa habitacional, ells no tenen pisos, no disposen de pisos, que això ho tracta, en aquest cas, a Vimusa. Vimusa tampoc disposen de pisos. I justament ahir vaig rebre un correu electrònic per part de l'assistent que avui haig de parlar amb ella, on ens ofereixen 15 dies d'un hotel a Cerdanyola, pagant nosaltres 400 euros, i ja es valoraria si aquests 15 dies es poguessin renovar o no. És un patge d'aquesta situació durant 15 dies. Suposo que per tot l'enrenou mediàtic que això pot ocasionar, o que jo estem ocasionant.
Sí, perquè després de 89 dies, ara que et diguin 15 dies, i bueno, ja veurem després.
Què passa, clar.
O sigui, no és una solució, no és...
A mi m'han ensenyat a ser agraït, i evidentment, vull dir, estic agraït de l'ajuda, vale? Ja. Però no és... Valorant, no és una... No és una ajuda, és un parche. Per mi és un parche d'una situació en la que jo m'hi veig, i m'hi veig com a primera persona, que després resulta que no sóc l'únic. Vull dir que hi ha moltes persones que estan en aquesta mateixa situació, que em sorprèn que hi ha un gran problema d'habitatge i que aquí algú d'alguna manera s'està lucrant, i això cada vegada va pitjor. Com algú no ho pari, que em sembla que això cada vegada va pitjor.
Doncs miri, tenim avui amb nosaltres la portaveu del govern, és consellera de Territori i Habitatge i Transició Ecològica, ecològica, ja ho diré bé. Consellera Sílvia Paneque, bon dia, com està?
Hola, bon dia.
L'estan escoltant, què és el que respon en casos com aquest. Està passant això en aquest país.
Sí, la veritat és que estava escoltant les reflexions darrere les xifres. Jo crec que tots som molt conscients que hi ha casos com els d'aquesta família i d'altres que ens arriben també al departament, que intentem, més enllà de les polítiques genèriques que estem fent d'habitatge, doncs atendre també aquests casos particulars, acompanyar els ajuntaments, els serveis socials. El cas d'aquesta família posa de manifest i vull agrair el to, no?, i la comprensió que ells mateixos estan traslladant a través de la ràdio, posa de manifest una qüestió que crec que és important d'atendre-la i que l'estem atenent. Fins ara és veritat que serveis socials, meses d'emergència, actuaven al moment de la pèrdua de l'habitatge. Això fa que els casos es compliquin moltíssim i s'hagin d'emprendre camins, com el que deia, no? Això és un, al final és un pagat, no? És una solució temporal, no? Actuar abans de la pèrdua, poder interlocutar amb el privat que hi hagi hagut al darrere d'aquest desnonament, poder assegurar a través d'avals de la pròpia administració el pagament d'aquest lloguer, ajudes a lloguer, fa que aquests casos no es cronifiquin i no arribin a aquest punt. Aquest és un mecanisme que no estava establert, que comencem a treballar gràcies al treball conjunt amb Esquerra Republicana, amb els comuns, d'aquestes oficines a territori que acompanyen les famílies quan comencen a tenir la dificultat d'impagament, no en el moment de la pèrdua. Començar a actuar en aquest moment dificulta moltíssim la gestió i ens aboca a solucions que, com bé diuen, no són definitives, però que permeten doncs, anar a dignificar aquesta situació fins que se'ls pugui donar un recurs estable. Jo sé que aquesta...
Clar, no sé si és... soluciona, diguéssim, res sí. A la vida dels que estàvem escoltant. De fet, el
jo tenim... els hi vaja, si em permet entrar sí. En aquest cas particular, que acceptessin aquest recurs que, malgrat que temporal, els permetrà dignificar la seva situació i els permetrà doncs, també entrar en un circuit que trigarà molt més temps del que voldríem tots, però en un circuit per l'assignació d'un habitatge definitiu. Per tant, jo m'he trobat diferents casos com aquests i sempre recomano que acceptin aquest recurs temporal. No és el més desitjable, però sí que permet estar a l'espera d'un recurs definitiu.
José Antonio, Núria, una abraçada molt forta i gràcies per compartir-ho. No sé si voleu afegir alguna cosa més a la consellera que us està escoltant.
Moltes gràcies a vostès.
Moltes gràcies, consellera. Sí que, si em permet, amb tot el respecte, evidentment la meva situació no és nova. Vull dir, jo porto des del 2016 tirant una família endavant, una família de tres persones, amb un sol ingrés, vull dir que no és una situació nova.
I assistentes socials ho sabien i ningú ha fet res.
Totes les entrevistes o seguiments repetitius de l'assistenta és vostè treballa, la seva senyora no cobra res, el seu fill està estudiant. Això des del 2016 fins ara. Si ha arribat en aquesta situació ha sigut perquè gràcies a l'ajuda dels assistents socials de dues setmanes d'anar a buscar un carro de menjar a la Creu Roja, és l'únic que jo he pogut rascar d'aquestes ajudes i després tot la feina d'administració burocràtica ha sigut posar una finca que va passar d'un gran tenedor al Sareb i del Sareb es van subhastar, que ningú va fer res, però a lo que és la família, a lo que correspon a la família, no hi ha hagut cap tipus d'ajuda. L'ajuda són 15 dies temporals amb un allotjament temporal. I després evidentment vull dir, aportant 400 euros nosaltres, vull dir, no, bueno, si els haig d'aportar els aportaré, vull dir, no tindré problema en aquest aspecte, però i després d'aquests 15 dies el treball psicològic que un ha de fer per tornar una altra vegada aquí al cotxe, per tornar una altra vegada a separar-me del meu fill, a tornar-li a dir, mira, que potser no ens ho renouen, que fill meu, que tornem una altra vegada al cotxe. Jo puc fer-ho com a pare, ho faré una vegada i agafaré forces d'on sigui. Però jo em sembla que se m'està apretant molt, molt, partir d'aquesta situació. Gràcies per la seva atenció, però és la meva opinió personal.
Sí, jo, per insistir breument, jo ara podria explicar el problema de fons que tenim en l'àmbit de l'habitatge, les polítiques que volem desplegar, i ho podem fer a partir d'ara, però quan hi ha casos concrets, i insisteixo que la conselleria, doncs lamentablement, ens arriben diferents i diversos casos, jo li insistiria que accepti aquest recurs temporal, que no és el desitjable, n'estic ben convençuda, però que li permetrà, pas a pas, doncs, entrar en un circuit que segur que trigarà més del que voldríem tots, però que finalment ha d'arribar un recurs estable. I insisteixo en el fet de que efectivament, en aquests casos, quan es pot actuar abans, i així jo crec que l'establiment d'aquestes oficines d'acompanyament a la pèrdua d'habitatge ho poden pal·liar, és el camí a seguir, perquè efectivament ara la situació és molt complexa per ells i pels serveis socials que ho han d'atendre, sobretot per ells.
És la història del José Antonio i la Núria. Gràcies per compartir-la. Que vagi bé. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Que vagi bé. Ens acompanya la consellera Silvia Paneque. És la primera entrevista fet que dona des del retorn del president Salvador Illa. Vam estar parlant durant la gestió de crisi màxima de Rodalies. Vam dir, farem una conversa més pausada, més tranquil·la. Avui li agraïm també a la consellera que sigui aquí amb nosaltres. Deixem començar per això, per com està vostè. Perquè està sent el centre de la política, de l'assenyalament polític també en moltes ocasions. No sé com ho està vivint, com porta aquesta situació.
No, jo estic bé, i estic bé, estic molt concentrada en buscar solucions als diferents reptes que tenim, en la mobilitat, en l'habitatge, ara ho vèiem, per tant, jo estic molt allunyada d'aquesta manera de fer política autorreferencial. Jo crec que el que menys importa als ciutadans i ciutadanes és com està la consellera, el que els importa és les solucions i els camins, els horitzons que donem. Són qüestions molt complexes que no tenen solució màgica, que no tenen solució d'avui per demà, però jo crec que el que s'espera d'un conseller o consellera i d'un govern és que ofereixi horitzons i expliqui els camins de millora en dos àmbits principals, com el de la mobilitat i el de l'habitatge.
Què ha fet malament per això el govern en la gestió de la crisi de Rodalies?
Jo crec que el govern ha estat centrat en la resposta d'una situació inèdita, una situació molt complexa d'aturada de tot el servei de Rodalies, que recordo que té uns 400.000 usos, no usuaris, però sí usos diaris, i en cada moment s'ha anat donant la resposta que calia. Sincerament, crec que la resposta ha estat l'adequada. I sempre seguint un principi que ha estat el de la seguretat. Això ha generat la nit de l'accident de Gelida prendre una decisió a les 3 de la matinada, a la llum de la informació que teníem d'aturada de tot un servei, sabent que l'endemà a les 6 del matí usuaris es trobarien amb l'estació tancada. Sí, ha generat aquestes situacions. Però jo estic molt convençuda que en cada moment les decisions s'han pres en funció d'un principi major, que era el de la seguretat.
Però no és tant el problema de les decisions, diguéssim, no està en aquest cas que vostè posa, sinó, per exemple, quan han anunciat que hi hauria trens i després no n'hi ha hagut.
Sí, efectivament, aquí vàrem traslladar a l'operador que no hi hagués el servei, perquè enteníem que no es podria prestar amb criteris de seguretat. Es va obrir el servei de manera inexplicable, vàrem demanar responsabilitats i vàrem ser ateses. No és acceptable que el titular d'un servei doni una instrucció i no es respecti. No ho és, ho he dit, i es vàrem prendre les decisions oportunes que va considerar el Ministeri, en aquest cas, i Renfe.
Vostè té sensació que és camp, pixa i rellisca?
Jo, aquesta expressió... D'un panyolí, més a més,
Li queda
no,
prou.
És un panyolí, no?
Sí.
Bé, jo crec que hi ha una situació, ja parlant-ne en termes, no?, de més
tècnics.
Sí, no? Amb un llenguatge més, sí, més aproximat al llenguatge ferroviari. Aquí hi ha un element de fons, que és una estructura molt vulnerable, una infraestructura molt vulnerable. No em cansaré de repetir-ho, perquè és que la situació és la que és. En fi, són anys de desinversió i això, actualitzar-ho, costarà. S'hi va afegir un element sindical comprensible des del punt de vista que hi ha hagut pèrdua de companys i companyes, hi ha hagut avisos per part dels maquinistes de que hi havia punts on ells pensaven que s'havien d'incrementar el manteniment. Això s'ha fet palès que part de raó tenien, per tant, hi havia aquest element. I, finalment, l'element climàtic, que veiem com està afectant a les nostres infraestructures. Però tot això està actuant sobre una infraestructura molt vulnerable. Quin és el camí que ha assenyalat el govern i que pensem que és l'adequat? Revertir la situació de desinversió, millora del material rodant, que ahir ho recordàvem a la compareixença, és la causa de més del 20% de les incidències. Per tant, el material rodant, hi ha trens a la nostra xarxa amb més de 40 anys. És evident que això no és acceptable. Però també és evident que les encomanes de trens nous triguen temps. Ho dic perquè tot el que estic dient no vol dir que això solucioni ni d'avui per demà, ni la setmana que ve, ni el mes que ve. Requerirà d'un temps. I la governança. Sí que hem pres la decisió d'accelerar aquesta gestió des de la proximitat, perquè sí que és veritat, entenem nosaltres, que aquesta millor coordinació i gestió des de la proximitat ha de millorar també el servei.
Accelerar què vol dir? Accelerar el traspàs de Rodalies.
Hi ha tràmits administratius que requereixen el seu temps i això sí que no ho podrem avançar. Fins al gener del 27 no tindrem els certificats per poder operar des de Rodalies de Catalunya, però vàrem nomenar el senyor Òscar Playà com a director de Rodalies. És una decisió que estava prevista però que l'hem accelerat aquests dies, la contractació d'un equip que el pugui acompanyar, i ell mateix ja en aquests moments s'està introduint en l'operativa i ja ha iniciat algunes iniciatives que jo crec que donaran els seus fruits les properes setmanes i mesos, com és una millor coordinació entre el centre de control d'ADIF i el de Renfe, que en aquests moments estaven totalment separats i sense línia de comunicació. Ara ja s'està treballant d'una manera més coordinada. Personal del centre d'operacions del CLOT de Renfe s'ha incorporat al d'ADIF per tenir una millor informació. Uns miren trens i els altres miren operativitat.
El que és surrealista és que no treballessin com un equip. És com si aquí els tècnics i els que parlem doncs treballéssim amb edificis diferents.
Sí, efectivament. I a més, diferents, i a més, doncs, quan a vostè li rebés la informació, doncs ja fa no sé quants minuts que aquell tren està parat a no sé on. Llavors, jo crec que això millorarà un dels àmbits que saben que és la meva obsessió, el de la informació a temps real, perquè penso que, si més no, ajuda l'usuari a prendre decisions, no? I aquesta impotència.
Tenir la informació, sí, sí. Clar, però vostè com a consellera pot garantir, és a dir, el ciutadà que ens estigui escoltant, que digui, escolti'm, jo demà haig d'agafar el tren. Vostè com a consellera, com a portaveu del govern, em garanteix que demà podré agafar el tren? O és una cosa que cada dia és un misteri, que de moment anem bé, però més a saber què passarà?
Jo puc garantir una millora continuada. I puc garantir que
tant,
no
em pot assegurar que jo demà pugui agafar el tren.
Demà el servei funcionarà com està funcionant avui, per tant, amb deficiències. No podem enganyar. A més, és que és un servei que utilitza molta gent cada dia, per tant, això és així i he utilitzat adjectius varis per definir la situació. Què pot comprometre el govern i jo mateixa? Que estem activant tots els mecanismes i recursos. Per exemple, el pla de Rodalies, no? Pactat també aquests dies o tancat aquests dies amb 1.700 de milions d'euros addicionals, perquè en aquests camins que he assenyalat, governança, trens, inversions, doncs puguem revertir aquesta situació, un camí de millora continuada. No, és el... És a dir, és que
vostè ja parlava de normalitat perversa, no? Parlava?
Sí, perquè durant molts anys s'ha anat normalitzant, per això parlava de normalitat perversa, no? Que els trens desapareixien de les pantalles, que 10 minuts eren acceptables i 15, que al final, bueno, doncs avui només 5, no? Hem tingut sort, no? I sí, vaig utilitzar aquesta expressió perquè portem molts anys normalitzant una situació que no és normal. I s'ha creat aquesta situació, sí, de certa perversió, no? Doncs, bueno, tots els transports públics de Catalunya funcionen, doncs poden tenir incidències, lògicament, no? La xarxa viària també n'ha tingut, amb aquests efectes meteorològics, però és evident que en l'àmbit de Rodalies la millora doncs s'ha de produir i que estem lluny encara d'aquest servei excel·lent.
I també vostè apuntava en la informació, que és una de les seves prioritats, i aquí sí que té incidència com a govern, no? Tampoc es va entendre que durant aquest pic de crisi les pantalles no anaven, els informadors no sabien què havien d'informar, o sigui, potser hi ha una tempesta perfecta, que entenc que és el que ara esteu intentant ordenar, sí, perquè no s'ajuntin tants factors alhora.
Sí, l'efecte climàtic lamentablement el continuarem tinguent, s'han de millorar els protocols, vam veure efectivament com doncs no quedava clar, no?, en quin moment es talla tota la xarxa o només un tram, amb quins avisos, no?, amb quins... Llavors, això s'ha d'endreçar, és evident. L'àmbit sindical s'està treballant més específicament des del Ministeri, nosaltres també amb el Comitè d'Empresa, doncs també estem treballant per tenir una millor relació. Però jo insisteixo, és que només hi ha un camí. No tan ràpid com voldria aquesta consellera, us ho puc ben assegurar, que és la inversió. el canvi de trens i continuar amb el pla de Rodalies. Qui assegura solucions màgiques de ara farem no sé què i això solucionarà una setmana? No és veritat, no és cert, és impossible. És impossible, només hi ha el camí de la reversió en les infraestructures i de la inversió.
Quin grau de responsabilitat li dona als governs catalans anteriors el que està passant?
Bueno, jo hi ho assenyalava perquè jo, de debò que he escoltat amb atenció les crítiques i reflexions que es feien sobre la gestió de l'emergència i la gestió més global. I sóc una persona que atenc sense priorismes ni sectarismes allò que se'm diu i si pot millorar la gestió no tinc cap problema en fer-ho. Però, home, sí que vaig demanar un doble sedàs, no? El primer... Home, alguns que fan crítiques ferotges a la gestió han tingut molts anys de responsabilitat. I és veritat que Renfe i Adif té la seva, i el Ministeri té la seva, però des del 2010 que el traspàs estava pactat. Llavors, home, sobta una mica, no?, que ara es posin sobre la taula solucions màgiques quan des del 2010 no s'havia fet ni un sol gest per anar desplegant aquest traspàs. Llavors, aquest és un sedàs, i el segon, el de les solucions. També hi ha alguns grups parlamentaris que, en fi, fan intervencions, jo ahir ho assenyalava, en seu parlamentària, que jo crec que no són de rebut. Més enllà del to, en fi, si vostè fa una crítica, molt bé, però al costat posi'm alguna solució o alguna alternativa, perquè si no, això... Vaja, a mi no em serveix de res, jo diria que la ciutadania tampoc. Mm. I sí, sí que és la reflexió que feia des del 2010, què s'ha fet? No? Quin pla de Rodalies s'ha pactat? El 2020 es va començar aquest camí, però fins al 2020 ha estat 10 anys d'assenyalament, no? cap a Renfe, cap a DIF, cap al Ministeri. Jo també he estat exigent, això s'ha de fer, però bueno, es tenia una eina que era la del traspàs i no s'ha utilitzat.
És que hi ha coses que, per exemple, ahir ens va explicar l'expresidenta de DIF, Isabel Pardo de Vera, sí, que l'estació de la Sagrera, que ja està pràcticament acabada, però falta sí, l'estació, no?
Sí.
I ens deia que això pot triar 4 o 5 anys en entrar en funcionament perquè hi ha un projecte arquitectònic que ningú ha pensat en desencallar i que ella ha anat avisant durant anys de que això s'havia de desencallar perquè, si no, s'acabaria les vies, hi haurien els trens, però no hi hauria estació, que és el que està passant. Ho deia així.
Que tota l'estructura, digamos, està acabada. ¿Dónde está el proyecto de la estación de la arquitectura que no corresponde a DIF, que corresponde a una sociedad llamada Barcelona Sagrera Alta Velocidad, que es la sociedad que más gastos tiene por el personal que hay ahí metido y que corresponde a la Generalitat, al Ayuntamiento y al propio ADIF, y que yo propuse disolver porque no están haciendo nada? Por lo tanto, esa grandiosa obra, una de las más grandes que hay en Europa, no podrá ser puesta en servicio hasta dentro de 4 o 5 años.
Com s'entén això? És a dir, estem fent una obra arquitectònica que és bestial, a nivell ferroviari, i no tindrem l'obra acabada fins aquí 4 o 5 anys perquè ara començarem a licitar les obres de l'estació.
No és exactament el que s'està dient. La Sagrera Alta Velocitat, jo en formo part, en aquest any i mig he pogut estar en diferents consells d'administració i sí que s'està treballant aquest projecte. L'Ajuntament de Barcelona està impulsant, s'està revisant. Totes les obres que són ferroviàries, és veritat que per criteris de seguretat són una miqueta més complexes, però això s'està treballant i avançant. Jo ara, aquests 4 o 5 anys, bueno, els deia a ella, sí que és veritat que l'obra està pràcticament finalitzada, no del tot, falten alguns elements també encara, però es va avançant i en l'any i mig que jo tinc coneixement s'està avançant d'acord allò previst.
Quan s'acabarà?
Doncs no, l'estació m'està preguntant, sí, exactament ara no li puc dir el calendari, però sí que s'està avançant d'acord el que estava previst i estava en els cronogrames.
Parlem molt del mal estat de la xarxa ferroviària, disculpi, però en quin estat diria que es troben les carreteres del país i en concret algunes vies més ràpides?
En les vies ràpides, AP7, A2, és veritat que hi ha algunes inversions que s'estan assumint ara a través de l'encomana de serveis, algunes millores d'enllaços, algunes ampliacions que s'han de fer de carrils, sobretot a la zona del sud, de Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre, que efectivament són inversions que s'han de fer. Si em pregunta en general la xarxa viària a Catalunya, jo crec que no tenim una mala xarxa viària, s'estan ara realitzant algunes inversions amb el projecte de 2+1. Si algun problema em preguntés de tenir mala xarxa viària catalana en el seu conjunt, més enllà de les vies ràpides, és que tenim una accidentabilitat i una mortalitat en els xocs frontals molt elevada, que hem de disminuir, i el programa de 2+1 crec que és un bon programa. són aquestes no, actuacions d'un carril segregat, dos, perquè no hi hagi aquests xocs frontals. Això s'està implementant a bon ritme, és un programa de més de 400 milions d'euros pels propers anys, i també els ferms, tenir un bon estat en els ferms, i tenim un programa de ferms sostenibles des del departament que també s'està s'ha adjudicat ara fa pocs dies i es comença a implementar, que crec que va actuar en aquelles millores que tenim en aquests moments a la xarxa viària, més enllà doncs, de les actuacions que s'han de fer a les variants de les preses Olot, a la C-55, és a dir, hi ha actuacions de gran calat a la xarxa viària, però el 2+1 i el FERM són actuacions globals a tota la xarxa titularitat de la Generalitat que crec que van en el bon camí.
És a dir, veurem més processos d'aquests, d'empreses públiques o privades, és a dir, una empresa fa l'obra, l'explota i la Generalitat la va pagant a poc a poc.
Sí, hem fet una... Veient el nivell d'inversió que teníem per endavant, hem pensat que un dels camins, més enllà de la inversió directa del departament, és la col·laboració público-privada, que ens permet actuar d'una manera amb més celeritat. I hem fet una crida perquè diferents empreses es puguin presentar a diferents projectes.
I sobre carreteres, vostè recuperaria algun peatge?
Aquest és un debat que està obert, que jo mateixa amb el ministre havia traslladat la necessitat d'algun tipus de pagament que ajudés a mantenir l'estat de les infraestructures i més de les d'alta capacitat.
Eurovinyeta.
Per exemple, aquest és un debat que està obert, amb el ministre n'hem parlat, a mi em semblaria adequat iniciar aquest debat. Sembla que potser no hi hauria majories parlamentàries en aquests moments al Congrés per assumir-ho. En tot cas, jo sí que és un debat que hem tingut i crec que és adequat tenir-lo i afrontar-lo, perquè, en fi, és evident que si no el manteniment es fa molt complicat. Ho hem vist.
Ara li preguntaré per pressupostos i per l'acord contra la compra especulativa d'habitatge que han arribat amb els comuns. Però abans, el govern està a favor de l'ús del burca o el niqab a l'espai públic?
El govern, jo dimarts tenia l'oportunitat de traslladar primer què hem d'assegurar? La llibertat de les dones i de les persones a l'espai públic. I és evident que el burca i el niqab no atenten a aquesta llibertat i fins i tot jo parlava en termes de seguretat. Però també ho volíem allunyar de l'oportunisme polític i d'algunes propostes com la que hem vist de Vox, no? Que des del nostre punt de vista assenyalen més la confrontació i assenyalen més qüestions vinculades a la immigració que no pas precisament a la llibertat en l'espai públic. El que vàrem dir és que era un debat i una regulació que s'havia de fer amb serenor, amb amplis consensos i fins aquí. Aquesta és la visió que té el govern en aquests moments.
Com deia, aquest matí s'ha tancat un acord contra la compra especulativa d'habitatge perquè la llei permet que un gran tenidor compri un edifici sencer per posar-lo en lloguer, per exemple, no? Encara aquesta llei. Expliqui'm això per què passa i què és el que volen arribar amb aquest acord amb els comuns.
Nosaltres volem desplegar totes les polítiques, primer, que vagin a favor, ja en vaig parlar un dia aquí, no insistiré, però d'ampliar el parc públic d'habitatge protegit a Teternum, protegit de manera permanent. Manca oferta, això és evident, però també volem activar tots els mecanismes que ens assegurin que tot allò que està construït tingui un ús preferent residencial, o sigui, que sigui per viure-hi les persones. I hem regulat usos temporals i, efectivament, aquesta mesura que s'està treballant, i permeti'm que el detall, doncs, crec que ja s'ha anunciat, no?, que es donarà a conèixer aquest acord i, per tant, el president Illa i Jessica Albiach doncs, podran donar major detall, però va en la línia d'assegurar que les compres vagin vinculades a un ús residencial o un lloguer assequible. Fonamentalment, aquesta és l'eina, a través de l'urbanisme, a través del planejament, de caràcter temporal i acotat geogràficament a les zones tensionades. Fonamentalment, això és el que els estudis dels experts que són públics i es poden consultar, això és el que diuen.
I com ho controlaran, això? Perquè ara mateix ja tenen problemes amb els inspectors que han de controlar el topall del preu del lloguer.
Doncs ahir, precisament, teníem la primera jornada de formació als inspectors. Són ja 60 inspectors incorporats. Arribarem fins als 100, que era el compromís que teníem, desplegats a tot el territori i que ens han d'ajudar no anar en contra de ningú, insisteixo, sinó a que, efectivament, la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya es compleixi. I jo crec que els inspectors, el règim sancionador i els inspectors donen també seguretat jurídica a la gran quantitat de petits tenidors que tenen habitatges de lloguer i que fan les coses ben fetes, que n'hi ha molts, però també hi ha incompliments del topall, ho estem veient, i en fi, com qualsevol llei aprovada pel Parlament, s'ha d'assegurar el seu compliment amb un règim sancionador i amb un cos d'inspectors que així ho assegurin.
Ara, pel que fa als pressupostos, faltarà el suport d'Esquerra Republicana. Està tancada la creació d'un consorci d'inversions Estat-Generalitat per garantir que l'Estat gasti en infraestructures. Bueno, de fet, han d'acabar de perfilar-ho, diguéssim. Creu que això és el primer pas important per començar a seure's a parlar amb Esquerra Republicana i confia que aviat hi hagi pressupostos?
Bueno, el govern sempre ha traslladat, primer, que volem honorar els pactes d'investidura. Aquestes, algunes de les qüestions que estem parlant estaven incloses i recollides en els pactes d'investidura, per tant, continuarem treballant. El govern també ha dit que és del tot necessari que Catalunya tingui uns pressupostos. Estem amb uns pressupostos prorrogats del 2023, amb una realitat econòmica i social molt diferent. Ho veiem en manifestacions al carrer de serveis públics, de professionals de serveis públics que requereixen d'actualització econòmica, salarial, i per tant és del tot necessari. I el govern posarà tot l'esforç i tot el que pugui i hagi de posar sobre la taula perquè aquests pressupostos siguin una realitat a Catalunya el més aviat possible. L'acord amb els comuns és un primer pas, esperem doncs, que puguin donar detall, crec que és a partir de les 11 del matí, i és un primer pas, i continuem treballant amb Esquerra Republicana perquè això sigui possible.
I per acabar, consellera, li preguntava al principi per com estava vivint vostè també tota aquesta crisi a nivell personal. Com sap, el seu nom sona també com a possible candidat a l'Ajuntament de Girona a les properes municipals. Li agradaria a vostè tornar...
No me'n desempallego,
Li agradaria tornar-ho a intentar?
Jo, fixi's, molt s'ha parlat de les responsabilitats que té aquesta consellera i el departament. Cregui'm que estic absolutament centrada en fer una bona feina. El president Illa, la veritat és que va donar-me o va proporcionar l'honor i la responsabilitat de carpetes molt importants, i cregui'm, ho dic molt sincerament, que la meva capacitat està únicament centrada en resoldre aquestes qüestions.
Però li faria il·lusió, ho descarta?
Jo és que estic centrada en això. Estic centrada únicament en aquesta qüestió. I en fi, i a mi la política municipal m'hi he dedicat molts anys, m'agrada, però és que en aquests moments jo crec que no, fins i tot, seria, no sé, jo crec que poc adequat, no?, que jo ara digués a la ciutadania que estic pensant diferents coses. Estic només centrada en l'àmbit de Rodalies, aquests dies molt, per en fi, començar aquest camí de millora i de reversió de la situació, i l'àmbit de l'habitatge. Casos com el que hem escoltat avui i casos que m'arriben dia a dia no fan més que, en fi, interpel·lar-me i fer que treballi dia a dia amb això. No puc tenir...
El cap a altres llocs.
No, per això li deia que tampoc és important. Com estàs? Això no és important. L'important és oferir horitzons d'esperança i polítiques que realment ens transformi la nostra realitat.
Consellera Porteu, Sílvia Paneque, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Li regalo al meu pare 17 milions? O ell això no ho fa servir? Bé, els hi regalo de tota manera. No sé, jo els faria servir.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
A Estavanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estavanell està per tu. Estavanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. el vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
El matí de Catalunya Ràdio.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Comença la gran festa blaugrana amb Fanzons, amb el gran Gerard
Jordi! Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fan Zone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Jaume Collboni, Carme Elias, Manolo García i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Únicament durant 4 dies ja tenim aquí les ofertes límit del Corte Inglés amb ofertes com aquestes. Un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com Bosch, Whirlpool, Fagor, Haier Aire, Midea, Dreamy, Kosori o Nilfisk. I d'electrònica, televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 polzades de 1.199 euros a 579 euros. Fins a un 20% de descompte en la marca Canon, l'smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de 1.449 a 1.399 amb 90 euros, l'smartwatch Huawei Fit 4 Pro Black de 279 euros a 199 euros i les Ray-Ban Meta de primera generació amb un 25% de descompte. Són així les ofertes límit, tan sols al Corte Inglés, del 19 al 22 de febrer a la botiga, web i app. I recorda-ho, dimarts que ve a les 6 de la tarda t'esperem al Corte Inglés de Can Dragó. La cantant Leire Martínez, jurat de l'última edició d'OT, hi serà per signar exemplars del seu nou disc Històries d'aquella niña. No t'ho perdis. Res més per avui. Adeu, fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí amb Joan Puigcercós, amb Jofre Llombart, amb Ignacio Rigau i amb Marta Pascal, després d'entrevistar la consellera portaveu del govern de la Generalitat. Què us ha semblat, Jofre?
Un parell de coses, començant pel final de tot. No he volgut especular, però diria que hem assistit al principi de l'abandonament de la seva retirada com a candidata del PSC a l'Ajuntament de Girona, o com a mínim no ha posat les bases per anar-hi a favor. Evidentment ha de contestar el que ha de contestar, així és. I segona qüestió...
Jo crec que no ha contestat res, no? No ha dit ni sí ni no.
No? Si tu contestes que Girona always on my mind, és diferent.
És que no ha fet ni una...
No és incompatible dir...
No, però estem davant d'una crisi d'habitatge i de rodalies molt
gràcies. No és incompatible amb dir, tot i així, Girona sempre la porto al cor, bla, 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 bla. És igual. I sí, efectivament.
Ja veurem, ja veurem.
Estic cometent una...
És la que ha dit, jo soc consellera, no tinc el cap a anar a l'Ajuntament. Ha dit això.
Però... estic cometent un acte deshonest, perquè com que no he volgut contestar, estic especulant sobre una cosa que no he volgut contestar. Però precisament a vegades en la no resposta també hi ha la notícia. Sí, sí. Volia dir això i aquí em quedo per no ser més deshonest ni amb ella, ni amb l'audiència, ni amb l'equip del Matí de Catalunya Ràdio. I després una altra cosa. Aquí l'amic Puigcercós ho recordarà. José Montilla va entrar a la Generalitat i semblava que anés a allisar la nació catalana i que anés a convertir Catalunya en una regió, en una agrupació socialista més del PSOE, i va acabar coliderant una manifestació per la sentència de l'Estatut i advertint a Espanya, entre els quals hi havia els seus socis del PSOE, de la desafecció de Catalunya amb Espanya. A mi m'agradaria preguntar-li a la consellera Paneque, ara que porta un any i mig al càrrec, si ara que ha estat a les entranyes, a la cuina de l'administració catalana, de la Generalitat, si zero és la supressió de les autonomies i 100 és la independència, quin tant per cent d'autonomia política li agradaria tenir per poder gestionar tots els marrons que ha tingut aquests mesos? Preguntar-li amb el cor a la mà, quin tant per cent d'autonomia política li hauria agradat tenir per dir, escolti, senyors de Renfe i Adif, treballin al mateix edifici per saber si en aquesta via que controla Adif i passa
que
un tren
és surrealista,
que controla Renfe. Posin-se al mateix edifici. No, has de trucar a l'Òscar Puente, has de trucar al secretari d'Estat, has de trucar a no sé què. Això, quan es parla de nacionalisme i sobiranisme, és exactament això. Tu, tenir la capacitat de política d'agafar de les orelles el que porta les vies i el que porta els trens i dir, seguin-se i fins que no em diguin on està el tren de Montornès del Vallès, no sortim d'aquest despatx. I ja està. Però no ho pot fer. Però no ho pot fer no perquè sigui del PSC, sinó perquè el sistema polític actual és el que és.
Gràcies. El percentatge és 51. Perquè és bàsicament correcte. El que necessita per controlar aquesta gran societat, aquesta, no sé com dir-ho, mamotreto híbrid, que ha de gestionar tant la part d'Adif com la part de la Generalitat com la part de Renfe. Només amb això ja crec que es podria allisar o alleugerir la càrrega que té la consellera sobre les seves mans. Per una altra banda, és sorprenent, però jo crec, perquè crec que del govern de la Generalitat les úniques crítiques que hem vist dirigides directament a Adif, ni tan sols al govern central, sinó a Adif i a Renfe, han vingut d'aquesta consellera, i són crítiques extraordinàriament contingudes, per raons òbvies, però extraordinàriament contingudes, però tot i així s'estan articulant. Per exemple, en aquesta mateixa entrevista, ella mencionava que no hi havia fins ara, fins fa, de fet, des del nomenament de Pallà, de Pallàs, és a dir, fa dues setmanes, no hi havia un òrgan de coordinació entre Renfe i Adif, i tot el que ha dit és inexplicablement, que jo crec que és una de les grans anomalies que es produeix precisament en la gestió d'aquesta crisi. Per un costat, la quantitat de treball és ingent, i per una altra banda, hi ha una sensació de certa, no sé com dir-ho, anestèsia respecte de la comunicació, sobretot la comunicació política i sobretot el rendiment de comptes polítics, perquè a banda i banda de la relació tenim el mateix partit dirigit, en aquest cas per el mateix partit, no diria les mateixes persones, però amb aquesta relació tan anòmala respecte al PSC i al PSOE, fins i tot, perquè el PSC sabia, o el gran valor que portava el PSC era no ser sucursalista. I en aquest cas sembla que tenim una relació molt discreta. Si canvies qualsevol dels interlocutors, les crítiques serien constants. Constants, perquè no estem parlant d'una tragèdia com a Damuth, on s'imposa un cert sentit d'estat i una certa elegància discursiva, no? Estem parlant d'una situació de molt mala gestió respecte a un govern que porta, el govern central, 8 anys, i respecte a un altre govern que aquí ja porta, doncs, un any i escaig, on de sobte, en l'última setmana, es desbloquegen execucions, s'inverteixen, en qüestió d'una setmana s'executen, inverteixen, adjudiquen 100.000 milions, no, 100.000 milions, 100 milions, vull dir, tot això del tota aquesta gestió el que dona la sensació és que ha hagut de patar perquè comencés
a gestionar. A posar-se les piles.
Exacte.
Marta Pascal.
Sí, és veritat que segurament és la consellera del govern en què li recau, diguem-ne, la gestió dels temps d'una manera més clara, m'explico, en habitatge, en infraestructures, en carreteres, en posar molins de vent, etc. Tu prens una decisió i allò té un impacte real sobre el ciutadà, molt a mig llarg termini. I això, quan passa el que va passar, o ha passat en els últims mesos, doncs clar, es nota més. Per tant, en aquest sentit, jo dic...
Has gestionat la frustració.
Sí, una certa empatia, no?, amb ella, o amb qualsevol conseller de territori de la Generalitat, que n'hi ha hagut uns quants, per dir, ostres...
Bé, però aquí encara poden fer coses, perquè el conseller Ordeig, per exemple, en Mercosur, poc podrà fer.
Sí, vull dir, però la bona notícia per és que es poden fer coses. Jo, però per altra banda, sí que tant el dilluns crec que li van fer crec que els mitjans públics li van fer entrevista al president Illa, com avui a ella, jo segueixo trobant a faltar un punt de crítica al ministeri, no? No dic el ministre, no dic el ministre del PSOE, dic el ministeri, perquè, escolta'm, els graus d'execució, és que és flagrant. És que només amb la dada del grau d'execució, bé, no en tenim, és que no acabem, però ni ells ni nosaltres, diguem-ne, no? Llavors, no és tant un tema de com que és del PSOE o tal. Jo, per exemple, si hagués estat l'Òscar Puente, jo hagués fet els trapaus i hagués vingut a Barcelona. Encara que hagués fet a dir-me, escolti, sí, hem fet tot això, però, francament, anem molt enrere. A vegades, al ciutadà li has de dir les... Bueno, a vegades no, sempre al ciutadà li has de dir coses pel seu nom. I en un cas d'una crisi com aquesta, més, llavors, jo no la consellera... sí que li he trobat a faltar aquest punt, no?, de crítica, però no crítica descarnada i populista com alguns farien, sinó dir, sí, efectivament, la desinversió per manques d'execució, etc, aquesta, i posar les dades sobre la taula. Jo crec que des d'un punt de vista democràtic això seria saludable. I a mi m'ha quedat pendent fer-li dues preguntes. Sobre el tema d'habitatge i de l'acord que fan amb els comuns, que suposo que ara l'explicaran, a mi em preocupa l'assenyalament que encara s'està fent en els petits propietaris. Jo crec que aquest és un tema que això ho hem d'abordar. Una cosa és els grans tenidors i l'altra és la gent que té un pis, dos pisos, tres pisos, que els hi poden servir, doncs, per complementar la jubilació o per ajudar els seus fills, el que sigui, i que els puguem posar...
Fruit d'un esforç.
I fruit d'un superesforç, i que els podem posar... els estem posant en una situació molt difícil, i això li hagués volgut preguntar, on està el punt d'equilibri, no? I l'altra cosa que m'agradaria preguntar a tothom, no només amb ella, sobre el burca és, d'acord, no votarem la iniciativa de Vox, perquè Vox ja sabem què ha vingut a fer. Però ens posarem a regular i a prohibir el burca, ja que tots hem dit que no ens agrada, sisplau, que ho agafi la iniciativa.
Sembla que Junts vol presentar la seva proposta, però tampoc tenim detalls de què...
Em sembla bé, doncs i que facin un text prou ampli perquè hi càpiga tothom.
Joan.
La por reverencial del PSC cap al PSOE és, en aquests moments, és una realitat. I fixem-nos com la consellera i els membres del govern de la Generalitat o dirigents del PSC, quan han de referir-se als desficacis del Ministeri i de l'Estat, d'ara i d'enrere, doncs van amb peus de plom, no? I jo crec que és injust quan la consellera ha dit, per exemple, a la taula, ha dit... que des del 2010 que s'ha iniciat el traspàs de Rodalies i la Generalitat no ha fet res. És que la Generalitat no farà res si el Ministeri no mou fitxa. I el Ministeri administra els temps i l'Estat administra els temps a l'hora de fer traspassos i sabem com són. I quan algú, per pressió política o per conjuntura electoral, pot pressionar, què passa? Doncs que apareix el sindicat de maquinistes, no? No? És injust. És a dir, aquí hi ha hagut una situació d'oprobi secular de molts anys de falta d'inversió, que jo crec que no és només una característica de Catalunya, però és molt agreujada, i ho dic com usuari durant molts anys de la línia 3, de la 3, anar cap a la línia Barcelona-Puigcerdà, és un desastre. Rodalies ha estat una falta d'inversió brutal, com ha dit molt bé la Marta, els índexs d'inversió, d'execució, són grotescos, i evidentment aquí falta contundència per part del PSC. Però no és, a hores d'ara... Com diuen al meu poble, en tirem un bon tros a l'olla d'això. És a dir, aquí el que es tracta és de veure a curt termini què s'executa i com s'executa, no? I aquí veurem, jo estic convençut que l'actitud de disciplina del Ministeri serà la mateixa.
I a curt termini, és que cosa més senzilla, Joan, que les pantalles del tren funcionin, que t'informin de la parada que estàs, que no t'informen...
Que, per exemple, en això ha posat l'accent, no? Dir, almenys informació immediata...
Que els ascensors funcionin...
Que hi ha hagut dies que no pot agafar el tren, una crisi...
A Vilassar de Mar, tu, si vas amb cadira de rodes, no pots baixar, l'ascensor no funciona.
Ha hagut una crisi molt gran, amb unes conseqüències econòmiques, i per molta gent, que tenim treballadora... i per moltes empreses una crisi brutal, perquè algú se'n doni compte que les pantalles no funcionen i pugui posar-hi mà. Que algú posi damunt la taula la situació aquesta surrealista de Càdiz. I a Renfe no treballen conjuntament.
Escolta, jo entenc que la decisió que no hi hagi trens a les 3 de la matinada de l'endemà hi ha un caos, això ho entenc, però posa informadors que t'informin, i no informadors com els que els vam trobar, que li preguntàvem què passava i deien no ho sé. però un informador no ho sap, doncs...
Però clar, és que aquesta por reverencial l'hem vist també amb el tema de l'autopista. És a dir, quan es parlava de peatge, qui no vol l'Eurovinyeta? No la vol l'Estat. I aquí portem el govern de la Generalitat demanant que es posi un peatge als camions que venen d'Europa. És a dir, com passa a altres, tu passes a Suïssa o passes a Àustria i pagues una vinyeta. És a dir, escolti, els que estan utilitzant l'AP7, l'eix transversal, doncs que venen i fan transport, collo, que paguin, que venen de fora i tornen a sortir.
Sí, sobre la responsabilitat, clar que tothom, en el moment en què poses a tenir quotes de poder, la que sigui, tens una responsabilitat. Però si ens posem, avui que hem parlat tant de percentatges, doncs el percentatge que li toca als governs de la Generalitat és zero. És zero perquè percentualment, fins ara que no hi ha hagut l'empresa mixta, ha tingut exactament el 0% d'accionariat de Renfe. Posar la